havia tota mena de públic, estava tot ple, també poder més, també, diguem, grandets, i a la mitja part ja veies que estaven tots junts.
Ja arribarà la nova normalitat, que en diuen. Mentrestant, va, Anna, tu què t'ha ensenyat la pandèmia?
I segurament m'acouren el missatge de m'ha fet millor persona, m'ha fet valorar més a la família, als amics, perquè penso que no hi ha suficient distància per dir aquestes coses i perquè penso que no és veritat. Però el que sí que m'ha donat, crec que principalment són dues coses. La primera és a valorar més el que és el territori, perquè abans potser sí que hi havia més la imatge de vacances, marxem a fora, sortim del país, que com més lluny, més bonic. I no, i realment aquí ens ha obligat a parar a voltar pel nostre territori, i és que tenim un territori preciós, ple de coses, i que no ens cal moltes vegades marxar a 10.000 quilòmetres quan aquí mateix tenim coses espectaculars. I per altra banda, una mica més personal, és veritat que crec que una cosa que m'ha ensenyat és tenir paciència i aprendre també a estar una mica sola amb mi mateixa. I això crec que és molt important també per després projectar-ho amb les teves relacions personals. Potenciar la paciència i la independència personal m'ha fet també doncs, tenir més paciència amb els altres, o aprendre a no enfadar-me per segons quines coses, aprendre a entendre més les necessitats dels altres i les meves i saber-ho compaginar. I això crec que és molt important de cara a les relacions personals amb la família, amb els amics, amb les parelles, amb el que sigui.
Ara que ens parlaves de conèixer el territori, Anna, per cert, avui en parlarem avui de territori, de fet ho fem cada divendres amb l'agenda de la Berta i coneixem una part petita del territori. Avui sabrem què té a veure un castell de casa nostra amb Joc de Trons. Aquí ho deixem. Joana, t'ha ensenyat algú positiu aquesta pandèmia o no?
Sí, mira, prenc l'exemple del Ferran que va anar a escoltar música al Palau i jo penso que m'ha ensenyat a valorar molt més la docència, el valor que té el fet d'ensenyar i explicar coses i el contacte físic entre alumne i professor, que quan vam començar a estar confinats, bé, jo em vaig alegrar moltíssim, ai, que bé, estava agobiadíssim això d'anar a classe cada dia, quina mandra, que bé tot des de casa, però de debò que m'ha ensenyat a valorar molt el professorat que fa explicacions que et deixen meravellat, que és una alegria doncs, que et puguin explicar coses que a més t'interessen, que pots... doncs això, elaborar un pensament que després pots compartir amb les teves amistats, bueno, això m'ha ensenyat a valorar molt més això. A més també vull dir que tinc família que treballen en el món de la docència, és una cosa doncs, que ens ha, ja hem comentat i que ha afectat doncs, bastant el meu entorn, i la veritat és que me n'he adonat que és cabdal, que és importantíssim per crear una societat amb capacitat doncs, intel·lectual.
La primera cosa que volia dir, és que sou preciosos, tots quatre. Gràcies per obrir-vos d'aquesta manera, un dia com avui, un divendres com avui a Radio Estel, i jo us estava escoltant, i de veritat, a vegades sembla que no, pels que us tinc a l'estudi, perquè a vegades tinc molta cara de pal, però m'heu emocionat molt. I la segona... Avui és el darrer dia dels opinadors. La xerra mainca no marxeu encara, eh? No us dono festa. Però avui és el darrer dia dels opinadors i a l'Àngela i en Ferran no els hi faré, però els opinadors sempre els llaman un titular.
Joan, avui és l'últim dia, podríem no fer-ho, eh?
No, que avui serà maco, això. I avui us ho poso una mica més difícil, encara. Vull que em feu un titular de la tertúlia que hem fet avui. Joana.
Doncs direm una connexió intergeneracional molt agradable.
Joana. No, Joana, Anna. No sé què em dic.
Jo diria alguna cosa com els joves i els grans no són tan diferents.
Mira com riu en Ferran, eh?
Evidentment, és que els grans han sigut joves.
Sembla que no. Sembla que no, a vegades.
Jo sempre he dit que els amics i els nets són molt més similars que els pares i els fills.
A vegades hi ha aquesta percepció que jo crec que existeix d'un feeling especial dels avis i els nets. Perquè a vegades pues, els joves, els adolescents, tenen les seves picabaralles amb els pares i, en canvi, els avis som els que templem la cosa i posem una mica de pau i seny i ens acostumen a fer cas.
Són sagrats els avis, i tant. I que no s'expliquen coses, que potser els pares no les expliquen.
Sabeu què és el millor de tenir una àvia, parlo per experiència pròpia ara, eh? Una àvia de 97 anys... que encara et digui el nene amb 35. Ferran, Àngela, moltíssimes gràcies, com sempre, una abraçada a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
Joana, Anna, sempre, sempre, sempre ha estat un plaer i sempre, sempre, sempre estareu en aquesta casa. Moltíssimes gràcies a totes dues per una temporada magnífica. Ens heu ensenyat moltíssimes coses. Una d'elles és aquesta. Joan Baez, Forever Young.
Estel. Una pista per tots els Android que tinguin l'app de Ràdio Estel. Per seguir-nos, descarregueu-vos la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Tots els serveis de sempre, ara, des de la nova app per Android. Ràdio Estel Oficial. A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret. Espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Nou i 39 minuts. Com bé sabeu, cada divendres comencem un nou Tirant pel dret amb els advocats de Digestum Legal que ens acompanyen en aquesta casa. Mireu, tots hem subscrit o subscriurem en el decurs de la nostra vida un contracte bancari per un préstec o targeta o de subministrament de la llum o el gas o amb alguna operadora de telefonia, inclús d'una assegurança, els quals tenen en comú que les entitats o les companyies amb les que contractem te'ls donen a firmar ja confeccionats. És a dir, sense negociar cap de les condicions, cap de les clàusules, i amb prou feines havent comentat les que més ens interessen, entre altres raons perquè solen ser extensos, amb lletra força petita, que es fan molt feixucs i dificultosos també de llegir, no? Això fa que, més d'un cop, tothom es troba en què es du a terme l'efectivitat d'una clàusula que de forma sorprenent, sobtada, no sabíem què passaria, ens pot causar un ensurt o fins i tot una penalitat imprevista, també. Aquests contractes, des d'un punt de vista jurídic, s'anomenen d'adhesió, atès que les condicions ens venen imposades sense poder canviar-les, de manera que simplement ens adherim al que ens ofereixen, tot confiant en la bondat del contracte. Però que en alguna ocasió, doncs el que dèiem, poden contenir clàusules abusives fins i tot sense adonar-nos. De tot plegat, en volem parlar amb un dels advocats de Digestum Legal. Ell és Jaume Puig de Rajols. Jaume, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres. I molt bon dia als oients, també.
Deixa'm preguntar-te, primer de tot, què són realment aquests contractes d'adhesió? De què parlem quan parlem de contractes d'adhesió?
Sí. Bé, en bona part ja pràcticament ho has definit amb l'entradeta, no? Però per donar un concepte més jurídic, un contracte d'adhesió seria aquell en què una de les parts fixa per endavant totes les clàusules i l'altra part no pot fer modificacions ni contraofertes, sinó que s'ha de limitar a acceptar o refusar el contracte tal com se li ofereix. En realitat, no hi ha una llibertat de pacte completa, quedant reduïda l'autonomia de la voluntat del contractant a la mínima expressió. És a dir, no hi ha una negociació, les clàusules estan predisposades i preredactades i s'imposen el que anomenem a l'averent. Però aquesta circumstància no implica que desaparegui el caràcter i naturalesa contractual del negoci convengut, si lliurement es concede hi ha un consentiment, insisteixo, un consentiment mutu per en dues parts. Ara bé, com és obvi, un contracte d'aquestes característiques en què te donen a firmar i tu pues, ho firmes o el refuses i sense haver negociat cap clàusula i sense moltes vegades o sovint sense explicar-te ni informar-te bé de totes les clàusules, pues, té els seus riscos. Té els seus riscos i aquests riscos poden suposar que continguin alguna clàusula abusiva a la qual allò que deies a l'entradeta també, no? Que en un moment donat pot suposar algun ensurt, que perquè ens cobrin alguna comissió que no esperàvem, o que en un moment donat si et retrasses en el pagament de cop i volta et cobren uns dies d'interessos amb un tipus molt elevat, o fins i tot alguna comissió, etc. No? Fins i tot hi ha alguns que contenen assegurances de protecció de pagaments o d'altres tipus, especialment els préstecs bancaris, també molts d'ells contenen clàusules que amb les quals t'imposen un contracte d'assegurança de vida i, bueno, per assegurar-se al banc, doncs, el cobrament o la devolució del préstec, no?
Per tant, Jaume, quina regulació, quin control hi pot haver sobre aquests contractes?
A veure, aquests contractes, bueno, en definitiva, com qualsevol contracte, no? Però en especial aquestos, teòricament, especialment les entitats bancàries tenen l'obligació d'enregistrar-los en el que s'anomena el registre de condicions generals de la contractació. Val? I en aquest registre, a part de quedar registrades totes les clàusules, si hi ha alguna d'elles que per algun tribunal es declara abusiva, doncs aquest tribunal també té l'obligació d'inscriure aquesta abusivitat d'aquesta clàusula en el mateix registre aquest de clàusules generals de la contractació. Això no és una protecció molt molt efusiva, però també, bueno, com qualsevol contracte, evidentment, doncs, si veiem una clàusula que realment creiem desproporcionada, desequilibrada, que ens perjudica, doncs també es podria denunciar, evidentment, a través dels tribunals, i per això tenim dos lleis, bàsicament, en aquest tipus, en aquest tipus de contractacions a les quals és aplicable. Una és la llei sobre les condicions generals de la contractació, uh-huh, on es defineix el tipus dels contractes aquests d'adhesió i les conseqüències o els efectes que poden tenir, així com la normativa que se'ls és aplicable. I després, la protecció general que ens dona la llei de defensa de consumidors i usuaris, en el que també queden ben especificades i ben definides les clàusules que poden ser abusives en aquest tipus de contractes. Les quals, la clàusula abusiva no només és territori de contractes d'adhesió, en realitat pot donar-se o pot convenir-se a qualsevol tipus de contracte, no? Però, bueno, on especialment es poden donar més és en els contractes d'adhesió, per això que dèiem, perquè ja et venen confeccionats, rarament es llegeixes totalment, uh-huh, i després, a lo millor, es dona l'eficàcia o l'efectivitat d'alguna clàusula que ens pot perjudicar i alguna altra, doncs, que realment denota un abús important perquè és desproporcionada i desequilibrada.
Jaume, pels que no hi entenem de dret, per això, evidentment, veniu cada divendres a il·lustrar-nos sobre aquests temes, pels que no hi entenem de dret i som clients i potser patim alguna d'aquestes accions i no ho sabem, és fàcil de detectar-la per nosaltres?
A veure, clar, així d'entrada, si no ens llegim bé el contracte, i passarà moltes vegades que, tot i llegint-nos-el, doncs hi haurà moltes coses que no ens les entenem i prèviament no ens les han explicat quan ja hem signat.
És una mica allò de la parte contratante, sí, de la parte contratante.
Sí, sí, exacte. Eh? Aleshores, no... A veure, a vegades no és fàcil detectar-les, no? Però quan es posen de manifest, uh-huh, aquestes clàusules, és quan aleshores sí que les podem detectar, no? Les podem detectar. I quan es posen de manifest, especialment quan la veiem desproporcionada i que d'alguna manera vulnera l'equilibri de les parts contractants, doncs, a veure, jo moltes vegades penso, o tinc la frase aquesta, dic, si puc dir allò de que quan es posa de manifest me l'han colat i no m'he donat compte, per dir-ho d'una manera una mica grollera, és que segurament estàs davant d'una clàusula abusiva, no? Especialment quan més es manifesten realment és quan hi ha algun impagament, perquè normalment són contractes que pagues a les quals hi ha una prestació periòdica, val? I algú pot succeir, a molta gent li passa que a un moment donat pues, no li va bé fer un pagament o es retarden el pagament i aleshores és quan més surten a la llum aquest tipus de casos, perquè normalment van molt relacionades amb el pagament. I aquest seria, bueno, i d'altra banda, evidentment, així que la detectem, pues, home, tens també la possibilitat d'acudir a les oficines dels consumidors, uh-huh, per denunciar-la. També en el cas dels bancs, inclús de les grans companyies, tenen sempre els serveis d'atenció al client, en els quals també es pot fer aquesta denúncia i, evidentment, si no te l'eliminen o no et retrotrauen el càrrec que potser t'han fet per l'aplicació d'una d'aquestes clàusules, doncs, evidentment, si no hi ha altra solució, pues, has d'anar a reclamar-ho al jutjat i demanar-li al jutjat que la declari nul·la. I aleshores sí que et retornarien aquests diners que potser has pagat, que no tenies que haver pagat o que són un perjudici molt gran, no?
Per tant, quina conseqüència o quin efecte té la verificació d'una clàusula abusiva?
A veure, les clàusules abusives, així és que es detecten i es declaren com a tals, a veure, primer, si aquesta declaració d'abusivitat la fa un jutge, evidentment, aquesta clàusula s'ha d'eliminar i es té per no posada.
La clàusula, no el contracte?
No, aquí està també la cosa, no? Que, evidentment, si no és una clàusula essencial, uh-huh, que normalment aquest tipus de clàusules no són la condició més essencial del contracte, moltes d'elles són accessòries, algunes sí que poden tenir relació amb la clàusula essencial, com per exemple els interessos ordinaris en els contractes bancaris, però bueno, d'entrada, aquesta clàusula queda suprimida i no té efectes, no pot tenir efectes. Val? I en el cas de que la seva aplicació hagi suposat pues, una satisfacció d'uns diners que no tenies indegudament, vaja, doncs se t'han de retornar, i se t'han de retornar amb interessos. Aquest és el principal efecte de la clàusula abusiva. I, en relació a això que també em preguntaves, no ha de suposar la nul·litat del contracte, si no és la condició, la clàusula més essencial del mateix.
Reviníssimament.
Moltes vegades els jutges, sobretot en temes bancaris, recondueixen per evitar un perjudici econòmic pitjor, tant amb dues parts, recondueixen a vegades el contracte, i a vegades extralimitant-se una mica, però bueno, per no tenir-lo que anul·lar.
Deia rapidíssimament, perquè els hi demanaven preguntes als oients, i em sembla que tenim una oient que té una d'aquestes qüestions, però sí que et vull preguntar si qualsevol persona pot denunciar una clàusula abusiva.
Sí, sí, en principi sí. Quan dius qualsevol persona, entenc que és qualsevol dels contractants o adherents al contracte afectats, però també pot fer-ho una organització o col·lectiu de consumidors quan ho detecta amb un contracte que és molt generalitzat, no? El que succeeix aquí, i va bé que facis aquesta pregunta, és que moltes vegades aquesta part contractant adherent, la que s'adhereix al contracte ja confeccionat, no sempre és un consumidor. I aleshores, només en casos molt excepcionals, o sigui, els consumidors, clar, si no són consumidors, no tenen la mateixa protecció legal que tenen els consumidors. I si aquesta clàusula és derivada, bueno, està redactada o està imposada en un contracte en el qual l'adherent el fa expressament aquest contracte en funció de la seva activitat comercial, professional o empresarial, i destinada ja amb la finalitat del negoci o el finançament de l'empresa, doncs, en principi, aquests no poden, perquè s'entén que hi ha absoluta llibertat de pacte amb les persones que no són consumidores i s'hauria de respectar. Ara bé, en alguns casos excepcionals, quan aquesta clàusula s'ha imposat sense la transparència deguda, i una mica explico el que és la transparència, és a dir, que estigui ben informada, que quedi clara, que s'hagi incorporat al contracte i no s'hagi fet per remissió quan no tenim el document al qual se remet, en algun cas, en aquests casos, o en algun cas, he vist com la jurisprudència doncs, també l'ha eliminat, la clàusula.
52 minuts que passen de les 9 del matí, és a 18 minuts i arribarem a les 10. Dèiem, podeu enviar notes d'àudio, com sempre fem amb els advocats de Digestum Legal, per plantejar-los qualsevol qüestió de la que estem parlant, evidentment. Avui són aquestes clàusules abusives. Ens podeu enviar una nota de veu al 663-99-30-62, nota de veu al 663-99-30-62, o trucar-nos al 93-409-2771 per entrar en directe, 93-409-2771. Dèiem, tenim un oient que sí que ha enviat alguna cosa, Toni? Sona així.
Bon dia, era per fer una pregunta a Digestium Legal. La meva filla està treballant, però no té paga doble. Suposo que va firmar conforme, però això és legal?
Bona pregunta, això. Que és, bé, sí, és el bona, que ens trobàvem,
pregunta,
eh?
Bona pregunta. Avui en dia hi ha poca gent que paga doble. Però, bueno, m'explico. A veure...
Quina sort que tinc.
A veure, en l'Estatut dels Treballadors preveu unes gratificacions pel voltant de l'estiu i per Nadal, vale? Unes gratificacions extraordinàries, vale? Que tots atribuïm a les quals normalment es basen amb el salari base que tenen els treballadors. Aleshores, què succeeix? Que, bueno, hi ha molts contractes i també en aquest cas hauríem de veure el contracte o la nòmina i també veure què diu el conveni al respecte, perquè els convenis col·lectius també solen parlar de les pagues dobles, la possibilitat de si es pot prorratejar amb la resta de pagues de manera que el seu pagament es difereix amb totes les altres pagues. Val? I això és el que succeeix sovint actualment, de que els contractes preveuen que aquestes pagues dobles es protegin amb el, amb el salari del mes. De manera que és una espècie de cobrament diferit de les pagues doble. Aleshores, en aquest cas d'aquesta vient, doncs haurien de veure el contracte de nòmina, a veure si realment és així, i si ho permet el conveni col·lectiu. És a dir, pot ser perfectament legal que no la cobri, però no és que no la cobri realment, simplement que la cobra prorratejada...
Està repartida, diguem-ne.
En totes les mensualitats, en els salaris.
Que això és el que sol fer ara, que per això em deies ja no hi ha tantes pagues dobles, sinó que es fa això.
Sí, ara normalment tampoc m'atreviria a dir-ho, perquè no és la meva especialitat en dret laboral, però em consta que...
Parlem clau, fan moltes ETTs?
Sí. Perdona?
Dic, parlem clau, fan moltes ETTs, per exemple.
Sí, moltes ETTs i moltes empreses en general. Uh-huh. Els hi és més fàcil pagar-ho d'aquesta manera i no... També té una certa aparença que vesteix més. Vull dir, quan vas a contactar una persona, si dius que el seu sou, per dir alguna cosa, serà 1.500, uh-huh. El que demanda la feina, doncs pensa, 1.500 no està... Pot pensar, no està malament, clar. Però s'ha de veure que en realitat està cobrant, per dir alguna cosa, 1.400, i els altres 100 són realment el prorrateig de la paga extra, no? Vull dir que en realitat està cobrant menys. Uh-huh. Ni que en comptes de pagar-li en 14 pagues, li paguen en 12.
Ens queden 4 minuts. Jaume volia parlar de molts exemples, per quedar-nos amb un, i dic un, perquè jo crec que és el més conegut de tots, és la clàusula sol.
Bueno, la clàusula sol... si m'ho permets, és de la que menys volia parlar, perquè
vaja.
La clàusula sola avui en dia ja ha quedat molt... s'ha analitzat molt, s'ha estudiat i ha quedat molt definida.
De quina parlem, doncs?
La doctrina està molt consolidada en que realment, tal com venia incorporada en les escritures o en els contractes de préstec, doncs era nul·la, perquè pràcticament no la percibies.
Bàsicament deia, és la més coneguda, per tant, va, doncs fem al revés, la deixem
però,
a part.
Però, per exemple, la clàusula també, i ens fiquem en els contractes bancaris, perquè potser són els que més han fet aquesta pràctica d'incloure clàusules que han sigut abusives en els temps anteriors a...
A la crisi del 2008,
Correcte, i és quan han sortit a la llum, perquè és quan s'han posat en evidència aquestes clàusules, no? Aleshores, el tema de les despeses hipotecàries, finalment s'han qüestionat totes elles i en conjunt, perquè la clàusula que se solia posar era que tot anava a càrrec del prestatari. Doncs finalment ja, i recentment també per efecte de la justícia europea, doncs finalment ja ha quedat de la manera següent. En principi, pràcticament tot el que es feia càrrec al prestatari ara s'anava a fer càrrec al banc. També deixem recordar que va sortir la llei en el 2019, va sortir la llei de contracte de crèdit immobiliari, que també parla d'això, però bueno, faltava l'últim que s'ha consolidat és el tema de la taxació molt qüestionada. Uh-huh. Que encara la jurisprudència deia que l'havia de pagar el prestatari, però amb una sentència de principis d'any, si no recordo malament, o finals de l'any passat, doncs ja també es va dir que la taxació l'havia de pagar al banc. De manera que a càrrec del prestatari només aniria el 50% de les despeses de notaria i a l'impost d'actes jurídics documentats, que si bé l'última jurisprudència del Tribunal Suprem deia que l'havia de pagar, va costar, però finalment deia que l'havia de pagar al banc, perquè era una anomalia el que deia la llei de que anava a càrrec del prestatari, però bueno, ja se l'encarrega el govern de Sánchez en imposar que també, o en decretar que també l'impost ha d'anar a càrrec del prestatari. I la resta, el 50% de notari, taxació, registre, gestoria, etcètera, la resta de despeses les ha de pagar el banc. Aquí sobre les despeses hipotecàries està el tema de la prescripció, que encara no està del tot resolt. I és una qüestió que pròximament decidirà també el Tribunal de Justícia Europeu, al qual seria elevat una qüestió de prejudicialitat perquè es digui com ha de quedar això.
Jo crec, n'estic segur que en seguirem parlant de totes aquestes clàusules, Jaume, perquè
sí, hi ha moltes,
lamentablement
no deixaran
d'existir.
Deixa'm dir també que s'està qüestionant ara El que s'està qüestionant més sobre aquestes oportunitats serà l'aplicació del tipus d'interès IRPH de caixes, que vol dir que és el tipus mitjà a 3 anys que tenien les caixes, que ja està eliminat i suprimit, però que ha donat lloc a que, com que s'ha eliminat, es quedés la hipoteca un tipus fix